Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal? Molt bon dia, com anem? Avui és dimarts 18 de setembre, dia força nuvolat, d'aquests inestables. Ara ben aviat coneixerem també la previsió meteorològica per la jornada d'avui, però ens hi posem en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio per conèixer totes les notícies i també les veus dels protagonistes de la jornada d'avui, 18 de setembre. Us estarem acompanyant fins les 12 del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio a través del 107.4, també a fmr.cat, esplugafmradio.cat. Es tracta del magazín diari en coproducció amb la xarxa de comunicació local. I, com sempre, doncs amb un primer bloc dedicat al que són l'actualitat i després entrevistes i altres continguts per fer passar un bon matí, però sobretot per parlar en valor de la nostra comarca, de tot el que ens envolta i de les activitats que podem gaudir. Això és la Conca al dia, com de dilluns a divendres us acompanyem. Avui ho fem una jornada més. Benvinguts.
El magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Som-hi, doncs. Què farem avui? De fet, el que hem fet ja fins ara, perquè fa uns instants estàvem al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, perquè hi ha novetats força significatives. Ara en els titulars ho descobrirem, però avui parlem amb la directora del Penin de Poblet. I de directora també va l'entrevista de la jornada d'avui, i és que hem pogut conversar amb Maite Nolla, directora de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí, que ens expliqui alguns dels objectius i projectes d'aquest nou curs escolar que van arrencar tot just ara, doncs fa gairebé una setmana. Parlem d'aquesta setmana, però sobretot del que ens depara d'ara en endavant aquest nou curs escolar amb l'Institut Joan Amigó, doncs, ja en marxa. I pel que fa a la resta d'actualitat, doncs ara, com sempre, el que fem és apuntar als titulars d'aquesta jornada.
Tot el que passi al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
I moment de posar sobre la taula els titulars del dia d'avui.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
El carnet del boletaire deixarà de ser enguany obligatori al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. Així, aquest projecte que va començar el 2012, enguany fa aquest gir. No serà necessari el carnet del boletaire. Ho expliquem a continuació. També anirem fins a Montblanc, on ja s'han posat a la venda les entrades anticipades per la 11a edició de Clicani, el festival del Playmobil de Montblanc. Avui també en aquests titulars, i de fet hi entrarem a explicar-vos les novetats i també doncs, aquesta posada en marxa de Clicani amb els seus preparatius. En la jornada d'avui també parlarem de la beca que impulsa el Museu de la Vida Rural i el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet per la recerca, sobretot en continguts culturals i ambientals al voltant de les muntanyes de Prades i del bosc de Poblet. Aquests són alguns dels titulars de la jornada d'avui, dimarts 18 de setembre. Dit això, doncs, és moment d'ampliar tota aquesta informació i, com sempre, abans d'entrar en les notícies, fem una parada obligada amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió d'aquesta jornada que ha començat. Ja ho hem vist amb aquesta pluja i veurem si ha de continuar així. De moment, sembla que ens espera una jornada força inestable. Si més no, ara ho confirmarem en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Ara mateix a l'Espluga de Francolí, 20 graus, amb cel completament ennuvolat avui, jornada inestable, i sembla que així s'ha despertat també el conjunt del Camp de Tarragona. Un dia més a aquesta hora, quan passen 16 minuts de les 11 del matí, el que fem és connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens expliquin aquesta previsió. Una jornada més, saludem a la Carme Farnell, a veure què és el que ens espera doncs en les pròximes hores, també com s'ha llevat la jornada. No sé si coneixem dades d'aquesta pluja al Camp de Tarragona. En definitiva, tot plegat, tota aquesta informació meteorològica, una jornada més, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia. Les pluges continuen afectant intensament en punts del Camp de Tarragona. Ara mateix està plovent amb força en punts del Garraf, també cap a la zona de l'Alt i Baix Penedès. S'espera que durant les properes hores continuem parlant d'algun ruixat localment intens, però la tendència és que a poc a poc es vagin desplaçant cap al nord, més cap al litoral de Barcelona o sud de les comarques de Girona. Tot i això, encara mantindrem algun ruixat i serà a partir de migdia quan aquests ruixats no afectaran tant al litoral, sinó que ho faran més cap a l'interior. I serà llavors quan els ruixats afectaran més cap a la zona del prelitoral o bé de la serralada del litoral. Localment, aquests ruixats podran anar acompanyats de tempestes i d'alguna pedregada, i tot plegat farà que avui les temperatures màximes quedin més baixes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Així ho dèiem, temperatures que avui no s'enfilaran gaire. Un dels testimonis aquí a l'Espluga de Francolí, on ara mateix 20 graus són els que ens acompanyen. Doncs dit aquesta previsió meteorològica, ara sí que entrem ja en les principals notícies de la jornada d'avui. Bé, ho dèiem en començar. Novetats al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet de cara a aquesta nova temporada de bolets amb l'entrada de la tardor. Els boletaires, doncs, que ja comencin a interessar-se per el que puguin trobar-se enguany a les muntanyes de Prades, i en concret en aquesta zona del Paratge Natural de Poblet, el que enguany no hi trobaran és la necessitat, l'obligatorietat d'obtenir una autorització per recollir bolets, el reconegut carnet del boletaire que en els darrers anys doncs s'havia posat en marxa des de aquí, des del Penin de Poblet, en el marc d'aquest pla pilot de recol·lecció de bolets dins de l'àmbit del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet i també de la seva zona d'influència, un projecte que va començar el 2012 i que en aquests anys doncs era obligatori a tenir aquesta llicència, aquest carnet del boletaire, per poder anar en aquests punts del paratge a collir bolets. Enguany, doncs, el que canvia és que no serà obligatori tenir aquest carnet, però tampoc acaba aquí el pla pilot, perquè sí que es demanarà la participació als boletaires i altres usuaris també de l'espai, del paratge, a que omplin un qüestionari que es destinarà a avaluar la regulació de la recollida de bolets que s'ha fet fins ara, tot aquest projecte i el balanç de l'impacte que ha tingut en aquests darrers anys la prova pilot del carnet del boletaire. En tot cas, aquesta nova temporada, que començarà doncs ben aviat, el titular és aquest, que no es necessitarà el permís per recollir bolets al Paratge Natural de Poblet. Si més no, des del Penin sí que també demanen aquesta participació activa de les persones que hi vagin, doncs que puguin contestar aquestes enquestes per obtenir així més informació i alhora poder completar aquest projecte de prova pilot. En la segona part del programa d'avui, de la Conca al Dia, escoltarem també la directora del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, que ens ha explicat alguns dels motius pels quals doncs enguany han pres aquesta decisió de que deixi de ser obligatori tenir el carnet del boletaire al Penin de Poblet. I va, continuem també amb d'altres titulars de la jornada d'avui. Des d'aquest dilluns, les entrades per Clicània 2018 ja es poden comprar a l'oficina de turisme de Montblanc. Enguany el festival dedicat al Playmobil viurà l'11a edició i se celebrarà durant 5 dies repartits en dos caps de setmana, el 12, 13 i 14 d'octubre i també el 20 i 21 d'octubre. Com en els darrers anys, des de l'àrea de turisme s'han posat a la venda aquestes entrades al llarg d'aquestes setmanes prèvies amb l'objectiu de reduir les cues. L'any passat, Clicània va marcar el seu rècord d'assistència amb prop de 20.000 persones en 6 dies. Les entrades ara es poden comprar des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda els dies feiners a l'oficina de turisme de Montblanc, també els dissabtes de 10 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. Els diumenges només es podrà comprar durant el matí, que és l'horari d'obertura de l'oficina. Els preus de les entrades són els mateixos que en els últims anys. Fins a 6 anys l'entrada és gratuïta, de 7 a 13 anys el tiquet és per 2 euros i pels majors de 14 anys 3 euros. També existeix l'opció de comprar una entrada per 2 dies del festival, fins a 6 anys també és gratuït, de 7 a 13 anys és pel preu de 3 euros i els majors de 14 anys per 4 euros. Amb l'entrada que ja s'han posat a la venda aquestes entrades anticipades, s'ha iniciat també el període d'inscripció al concurs de diorames que té lloc a l'antic hospital de Santa Magdalena. Per cada cap de setmana del festival s'hi ha programat el muntatge, l'exposició dels diorames i l'acte de lliurament dels premis. Les principals característiques del concurs queden recollides a les bases que es poden consultar al web de Clicània, clicania.cat. Per tant, aquesta és la informació. Ja es poden comprar les entrades anticipades i també ha obert el període d'inscripció al concurs de diorames.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Bé, en titulars també apuntàvem que el Museu de la Vida Rural, la Fundació Carulla i també el Paratge Natural de Poblet han convocat una nova edició de la tercera beca per la realització d'un treball de recerca, la beca Josep Reig, per aquests treballs de recerca amb l'objectiu tot plegat de fomentar la recerca en l'àmbit de les ciències naturals i socials de les muntanyes de Prades. La convocatòria d'enguany està dotada amb un premi de 3.000 euros. Per tant, aquesta és la dotació econòmica per tal que es pugui desenvolupar aquesta recerca. Com dèiem, l'àmbit és força concret, el medi ambient i social del bosc de Poblet i les muntanyes de Prades. I també els hem d'explicar que el termini de presentació de les propostes doncs ja viu les darreres setmanes i és que acabarà el 30 de setembre. Les bases d'aquesta convocatòria es poden consultar a gencat.cat/parcs/Poblet. Per tant, també poden accedir-hi a través del web del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. És aquesta tercera edició de la beca Josep Reig que vol fomentar la recerca al voltant de les muntanyes de Prades i també en particular del bosc de Poblet. En aquest cas, dèiem, al web del paratge hi trobaran tant la beca com també les bases per tal de participar-hi, però si més no, el que és interessant de destacar és aquesta data que acabarà la convocatòria el 30 de setembre. Per tant, doncs, a tall de recordatori, avui el que fem és explicar-vos aquesta convocatòria que va obrir fa uns mesos, però que ja està en les darreres setmanes. Per tant, no us despisteu, si voleu participar-hi és una convocatòria oberta per persones doncs, que es dediquin, que es puguin dedicar a la recerca, sigui professionalment o, si més no, doncs, amb força dedicació al voltant de l'estudi d'aquests àmbits socials i mediambiental de les muntanyes que ens envolten.
Thank you.
Som-hi, una altra notícia prou important en el territori és que ja s'ha obert una nova convocatòria d'ajuts europeus líder al Camp de Tarragona i doncs, aquesta setmana que ja es poden començar a presentar les propostes per tal d'entrar en aquesta línia d'ajuts. El Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp de Tarragona, amb seu a Conca Activa, com saben, és qui encarrega aquestes gestions, aquestes ajudes destinades a activitats empresarials que fomentin l'arrelament i el desenvolupament econòmic i social dels joves en el medi rural, així contribuint doncs, tots aquests projectes a la reactivació econòmica i també a la major ocupació en el territori en diversos àmbits d'especial interès, com per exemple el sector agrari, alimentari i forestal, també que s'estimuli la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari o que promoguin accions dirigides a la mitigació i adaptació del canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals. Al Camp de Tarragona, en conjunt, s'hi destinaran prop de 750.000 euros en ajudes que el que fan és cobrir un percentatge significatiu de les inversions d'aquests projectes. En les darreres edicions podem parlar de que s'han donat 1,5 milions d'euros en aquestes ajudes del Fons Europeu d'aquest projecte líder, aquesta línia d'ajuts per al desenvolupament rural, i hem de dir doncs, aquesta inversió al territori que ha estat important. Ara les sol·licituds es poden doncs, demanar a través de la seu de Conca Activa, presentar els projectes per tal doncs, que el Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp de Tarragona pugui analitzar les propostes i així decidir quines poden rebre o no aquestes ajudes. Tot plegat es fa mitjançant un concurs basat en puntuacions establertes en les bases que es poden consultar també al Diari Oficial de la Generalitat i que també podeu trobar al portal web del Consell Comarcal de la Conca de Barberà a concadebarberà.cat. Aquesta nova línia d'ajuts, una nova convocatòria del líder, doncs que ja s'ha convocat aquesta setmana, de fet va ser ahir dilluns quan va sortir publicada aquesta nova convocatòria, interessant per totes les activitats que es vulguin desenvolupar en el terreny doncs, rural aquí a la Conca de Barberà i com els explicàvem per fomentar aquests àmbits, aquesta estimulació econòmica, també projectes d'innovació i de fomentar en definitiva el coneixement i l'activitat empresarial en el món rural. En trobaran més informació també a esplugafmradio.cat. Bé, a punt d'arribar a 11:45 del matí, avui que és dimarts 18 de setembre, farem una petita pausa publicitària. Quan tornem, tindrem instants musicals i també les entrevistes del dia d'avui, aquí a la Conca al Dia, dimarts 18 de setembre. No marxeu perquè ara tornem encara per afrontar la darrera mitja hora de programa d'avui. Fins ara!
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al Dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. Fas un viatge al Japó, tornes a casa i no l'expliques a ningú? Vivim aventures per explicar-les. La comunicació és vital. L'actualitat, la cultura, les iniciatives locals, l'anàlisi i el debat troben el seu espai diari a la Conca al Dia.
Doncs aquest any hem començat amb molta alegria. Uns alumnes amb els altres poden aportar...
Introduir a la gent al món dels ocells.
A partir del 94...
Bueno, avui hem fet els caragols, demà farem xapirons.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Us espero de dilluns a divendres a les 11 del matí. Aquest diumenge coneixeràs les sardanes com mai ho havies fet. El casal porta a l'Espluga la cobla contemporània. En el marc de la festa del soci del Casal de l'Espluga, la cobla que ha revolucionat la sardana presentarà el seu repertori per fer ballar a joves i adults. La tradició i la sardana del segle XXI se citen aquest diumenge 23 de setembre a les 6 de la tarda a la plaça Montserrat Canals.
Hola, sabeu on hem estat aquest cap de setmana amb uns amics?
No, on heu anat?
A Durro, a la Vall de Boí. Ens ho hem passat molt bé.
Ah, sí? Jo també vaig anar a Durro, amb el Cauf. Vam dormir en una casa molt gran. Es deia Casa Llavassa.
Casa Llavassa? És el mateix lloc on hem estat nosaltres. Ara està tota renovada i és una casa de colònies molt i molt xula. S'hi pot anar amb tota la família, la colla d'amics o amb els companys de qualsevol entitat.
Jo també ho explicaré a casa i així podrem anar-hi juntes.
Sí! Tothom cap a Casa Llavassa!
Descobriu la nova casa de colònies Casa Llavassa d'Urro. Una casa espluguina a la Vall de Boí amb història i valors. Disposa de 24 places i està oberta tot l'any. Per més informació i reserves, visiteu casallavassa.cat o contacteu amb info@casallavassa.cat.
El caràcter dels vins Rendem es Déu té les seves arrels en els coneixements i la vocació sedimentats per una tradició familiar. Avui treballem sobre la base d'aquesta tradició i de la modernització de plantacions, processos i instal·lacions.
Cultivem la vinya, elaborem i criem els nostres vins amb passió per la terra i exigència en la distinció del nostre producte. Al celler Rendem es Déu també hi trobaràs una fidel aposta per al trepat, la varietat autòctona de la comarca.
Descobreix a l'Espluga de Francolí com elaborem els nostres vins ecològics. Tasta'ls i gaudeix de les sensacions d'un paladar enfortit amb aromes de la Conca de Barberà.
Tres minuts de dos quarts, encetem la segona part del programa d'avui. Repassades les notícies, ara el que fem és obrir aquest segon bloc que començarem amb diverses recomanacions musicals, novetats que s'han conegut aquesta setmana, inici del curs escolar, de la represa de la rutina i també les discogràfiques ho han aprofitat per presentar nous treballs. En aquest cas, molts dels quals s'han pogut donar a conèixer ja en el mercat de música viva de Vic. És el cas de la nova novetat de Joan Miquel Oliver, un senzill que ha llançat aquest 7 de setembre es diu Save the Planet. És només un avançament del nou treball que ben aviat ja sortirà publicat al complet de Joan Miquel Oliver en solitari. També qui ho fa en solitari normalment ja en els darrers anys és Joan Colomo, que ara ha tret el nou àlbum L'oferta i la demanda. N'escoltem un tast del que es pot escoltar en aquest recull de 11 cançons. La primera la cobre el disc, que és La redistribució de la riquesa, i sona així.
De les coses bones que hi ha sincerament a mi me'n calen poques. La teva companyia, el cafè amb rom i el mar està ballant-se contra les roques. I amb l'ascensor social i amb la classe mitjana proporcionin la mateixa alegria que tenir-te aquí a tocar al meu costat. just aturat. Exemple de passivitat, tendeix a ser captiu. Però ara per algun motiu estic canviant. Ara em sento lleuger. Digue'm on et seguiré. Ara vull explorar. La llum de l'alba ens guia. Tan sopit i sempre veia el got mig buit del meu nou tarannà. Em dóna forces per jugar i prendre partit i d'ara endavant les aventures sorgiran. Mai més m'amagaré. Ara jo sé el que
amb la música de Joan Colomo escoltàvem aquest darrer àlbum, L'oferta i la demanda, que també doncs, ha sortit aquesta setmana passada, un nou treball del qual també n'hem escoltat la cançó Esclat Etern. Música de Joan Colomo, que ens doni pas ja a l'entrevista de la jornada d'avui. Ho dèiem abans de començar. Hem anat fins a l'Institut Joan Amigó per conèixer iniciatives i projectes. Com ha començat el curs escolar? La setmana passada vam fer algunes entrevistes a les directores de les escoles de primària de l'Espluga. Encara ens faltava, per exemple, l'Institut Joan Amigó de l'Espluga. Per això avui estem amb la Maite Nolla, que és la directora del centre. Maite, molt bon dia.
Bon dia.
Com vau començar el curs? Com porteu aquesta primera setmana ja d'arrencada?
Bé, vam començar amb normalitat. Vam començar el dia 12 fent només presentació. Els alumnes només van venir a fer la presentació amb els seus tutors i a partir del dijous ja vam començar amb classes normals.
Pel que fa a la quantitat d'alumnes inscrits enguany, des de primer d'ESO també recordem que a l'Institut Joan Amigó també hi ha el cicle mitjà, quines són les xifres que enguany es mouen?
Bé, el dia d'avui tenim un total de 196 alumnes a l'ESO de primer quart i 18 alumnes al cicle, per tant un total de 214 alumnes. Hem incrementat, l'any passat érem uns 204 o 5, doncs sí, hem incrementat uns quants alumnes aquest curs.
Pel que fa a la matriculació dels cicles, encara està oberta?
Sí, em sembla que encara es pot venir a matricular algú.
Enguany aquest nou curs, quins projectes teniu sobre la taula?
Bé, aquest any continuarem els projectes ja començats el curs passat. Un d'ells que va començar amb prou èxit l'any passat va ser el projecte Implica, en el que hi ha diferents alumnes de diferents nivells i treballant d'una manera interdisciplinar totes les matèries amb un equip docent reduït de 3 professors. I aquest any el continuem amb un total de 8 alumnes, repeteixo, de diferents nivells. Ne van sortir 2 alumnes l'any passat, però n'han entrat 2 més, per tant, continuem els 8 alumnes. Després, novetat d'aquest any és que en els grups flexibles, nosaltres treballem amb grups flexibles amb les matèries bàsicament instrumentals, català, castellà, matemàtiques i anglès, doncs fem 3 grups, més o menys per nivells de coneixements, i llavors el grup 3 aquest any hem implantat el treball per projectes. també a primer i a segon en aquest grup 3 hem pogut reduir l'equip docent a 2-3 professors, en el de tercer no tant, però la idea és començar aquesta metodologia nova, que és el treball de projectes. I després, novetat d'aquest any, no a aquest centre, sinó a tota l'ESO, és la manera d'avaluar. Aquest any també s'avalua per competències, el butlletí de notes no tindrà notes numèriques com altres anys, sinó notes qualitatives, però no em puc avançar massa perquè encara no sabem ben bé com serà ni el butlletí ni com sortirà, per tant, només que l'avaluació serà una mica diferent. La resta de projectes doncs són els mateixos que l'any passat. Continuem amb les lectures, de fet, amb les lectures aquelles diàries. Aquest any també sí que és una mica novetat en quant a aquest projecte de lectures. Els 25 minuts que llegeixen tots els alumnes del centre a la mateixa hora tornant del pati, que és una lectura voluntària amb els llibres que ells volen. Aquest any hem contactat amb una plataforma digital que proporciona també llibres i a veure si de manera digital doncs, també s'hi engresquen una mica més. La resta de projectes, doncs, la mediació, que ja és el projecte estrella del centre de fa molts anys, doncs, continua igual, i la resta de projectes més o menys igual.
Deixa'm que et pregunti per aquestes dues línies noves. Primer la forma de treballar i després d'avaluar. A què respon aquest canvi? Per exemple, els projectes sí que hi ha una tendència dels darrers anys.
Bé, sí que és una tendència dels darrers anys i també va lligat més en el sistema d'avaluació. Fins ara avaluàvem doncs, amb notes numèriques o com a molt doncs, dir un 8 és un notable i això és el que veien els pares en el butlletí. El que passa que ara la línia del departament del Departament d'Ensenyament és no tant fixar-se en una nota sinó en les competències. Què són les competències? Pues que l'alumne sigui competent en fer coses. Llavors, la manera d'avaluar per competències ja no és tant la manera tradicional, sinó que el que volem és que els alumnes aprenguin a ser competents en diferents coses. Evidentment, continuen sent competents en cadascuna de les matèries, però després hi ha una sèrie de competències transversals, com són la digital o la social, que se l'haurà d'avaluar des de totes les àrees, perquè totes les àrees indirectament treballem aquestes competències. I això, evidentment, comporta també una metodologia nova de treball. Vull dir, ja no és allò el típic de tinc la nota a partir d'un examen amb 3 o 4 preguntes, sinó que haurem de fer, s'està fent ja, no és nou d'aquest any, però el professorat cada vegada més entra en aquestes noves metodologies d'aplicar noves maneres d'ensenyar, no tant explicar i fer 4 exercicis, sinó doncs bé, altres recursos i altres maneres.
Aquest canvi en la forma de treballar també el noteu en el nou alumnat que va arribant al centre?
Bé, sobretot els de primer, perquè ja hi estan des de primària, porten ja una mica aquesta metodologia. L'any passat de primària 6è ja s'avaluava també per competències, els butlletins, els pares ja rebien amb notes qualitatives, no quantitatives, per tant, potser són els que més entraran en aquesta metodologia. Els de segon, tercer i quart, doncs bé, serà nou per ells, però ja de seguida s'hi faran.
Amb tots aquests canvis, any 2018, curs 2018-2019, un centre com el Joan Amigó, un institut d'un poble prou petit, però que també rep alumnes d'altres pobles del voltant, amb un equipament prou nou, quines són les necessitats que té el centre o el que li és més complicat?
El que ens és més complicat i cada any va en augment és l'atendre la diversitat. Cada any hi ha més diversitat d'alumnat amb diferents tipologies i, per tant, poder arribar a cadascun d'ells és el que més ens costa. I tenim l'avantatge que som un centre petit, són grups reduïts i, per tant, els pots atendre bastant millor que suposo jo que no ho conec, però perquè fa molts anys que estic a l'Espluga, de centres grans on els grups són molt nombrosos i atendre aquesta diversitat és el que costa. En aquest centre doncs, tenim una organització que permet fer grups reduïts, d'atendre quasi bé particularment alumne per alumne, però sí que hi ha un augment any rere any d'alumnes amb tipologies diverses i que d'alguna manera s'han d'atendre. Per aquest mateix motiu, aquest any sí que és novetat que vam demanar, i ho tenim, una professora d'orientació educativa. Aquesta figura de professor d'orientació educativa, que també treballa a l'Implica't, té tota una sèrie d'hores, una meitat del seu horari, que és precisament per això, per ajudar el professorat, donar pautes, donar maneres de treballar amb aquests alumnes, diríem, més amb unes característiques que potser surten una mica del grup normal.
Per acabar, hi ha altres reptes d'aquest nou curs que encareu?
Bé, el repte és el de sempre, aconseguir que els nostres alumnes arribin a l'objectiu de treure's el curs i, per tant, any rere any treure una promoció nova d'ESO i, evidentment, fer-ho de la millor manera possible i aconseguir doncs, que tots junts arribem a aquest fi comú, que és millorar els objectius, millorar els resultats i, evidentment, la cohesió social. Penseu que aquí venen alumnes de diferents poblacions, que potser bastants es coneixen, però alguns que no, i, per tant, aconseguir cohesionar grups i a més, doncs, treballar amb aquesta diversitat que he dit abans, és el repte que ens proposem tot el professorat a l'inici de curs.
Maite Nolla, directora de l'Institut Joan Amigó, gràcies i endavant amb aquest nou curs.
Així que coneixíem l'inici de curs a l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí. I bé, continuem. Abans els havíem promès altres veus i és que avui també hem pogut parlar amb Esther Trullols, que és la directora del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, que ha estat protagonista de dues de les notícies del dia d'avui. En primer lloc, aquest projecte, el pla pilot de recol·lecció de bolets, que en els darrers anys ens havia fet obligatori la necessitat de tenir la llicència, el carnet del boletaire, per poder anar a buscar bolets en el terme del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. I com dèiem, doncs ara, enguany hi ha aquest canvi que deixarà de ser obligatori, per tant, ja no estarà en marxa aquest carnet, tot i que sí que dèiem que des del paratge demanen que els boletaires puguin explicar també la seva experiència i contestar el qüestionari que ha d'acabar de completar aquest projecte del paratge. De tot això, avui n'hem parlat amb la directora del PENIN, Esther Trullols, així referia aquests canvis que aquesta tardor doncs, ja entraran en vigor.
Vale, l'objectiu d'aquesta beca és aprofitar investigadors de la zona, no?
Aquest no és el tall, ara l'escoltarem, és en aquest cas.
Quan s'acaba el pla pilot, iniciat l'any 2012, era un pla pilot en el que es volien aconseguir uns objectius, que eren sobretot la freqüentació, si era compatible, no?, amb la conservació del medi, si realment s'estava fent un abús del recurs micològic, i també comprovar tota l'ordenació de la zona del paratge en què hi ha molta, molta freqüentació.
Així en parlava la directora del PENIN de Poblet. Hem d'explicar també que la senyalització que reclamava aquesta obligatorietat del carnet, de la llicència, també s'està retirant ja del paratge. I d'altra banda, amb ella també hem parlat d'aquestes beques, aquesta beca que enguany ha sortit la tercera edició de la beca Josep Reig per impulsar un treball de recerca al voltant de les muntanyes de Prades i que el paratge treu també en paral·lel amb la Fundació Carulla i el Museu de la Vida Rural. Així en parlava la directora del PENIN.
Vale, l'objectiu d'aquesta beca és aprofitar investigadors de la zona, no?, d'aquí del paratge o de les muntanyes de Prades, que puguin obtenir, no?, uns diners per completar la seva investigació. La idea és que siguin treballs que continguin aspectes de medi social i natural, i això és el que oferim.
Bé, seguirem endavant menys de 10 minuts per arribar al punt horari de les 12. De fet, menys de 8 minuts són els que ens separen del final del programa d'avui. I moment ara d'obrir l'agenda cultural, la previsió d'actes d'aquests dies a la Conca de Barberà, que també podeu trobar a esplugafmradio.cat.
L'agenda cultural.
Reunió i constitució del Consell Esportiu de l'Espluga de Francolí. Aquest pròxim divendres 21 de setembre a 8:45 de la nit a la sala Llucià Navarro del Casal de l'Espluga. Corcoveu 2018, aquest dissabte a Montblanc, al llarg de tota la jornada, amb aquesta nova edició de la trobada intercultural de la Conca de Barberà, al claustre de Sant Francesc de Montblanc. Classes gratuïtes de sardanes aquest dissabte a l'Espluga de Francolí, a la plaça Montserrat Canals, en el marc de la festa del soci del casal de l'Espluga de Francolí. Ballada popular de sardanes amb la cobla contemporània serà diumenge 23 de setembre a la plaça Montserrat Canals a partir de les 6 de la tarda, també dins dels actes de la festa del soci del casal de l'Espluga. I Assemblea General Ordinària de la Germandat de la Santíssima Trinitat, dissabte 22 de setembre, a les 6 de la tarda, al local social de la Germandat, a la plaça de l'Església. I també celebració del primer aniversari del local social de la Germandat de la Santíssima Trinitat serà a continuació el diumenge 23 de setembre a 1:45 del matí. Presentació a l'hora de les activitats de la Germandat de la Santíssima Trinitat serà de cara a la setmana vinent. Programació, per tant, de tardor que comença aquesta associació de l'Espluga de Francolí. I com saben, també l'exposició de Dasbol quan la natura revela al Museu de la Vida Rural fins al 9 de gener. Moment d'explicar-vos les propostes per aquesta jornada a l'Espluga FM Ràdio. Al punt de les 12 del migdia, la remissió del primer programa de la temporada del Persones que eduquen amb Montse Bosch i Filo Ferrer, que van dedicar a la branca de la psicologia amb psicòlegs del territori vinculats a l'Espluga de Francolí o pròpiament doncs, del municipi, que expliquen això, quina és la seva activitat i també perquè serveix la psicologia i també els diversos punts de vista al voltant d'aquesta branca. Serà el punt de les 12 del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio. De cara a la tarda, a les 4, podran escoltar la reemissió del Música a la Carta amb Miquel Moya. Les propostes que els oients demaneu els diumenges a les 4, doncs els dimarts, les podeu tornar a escoltar. Serà fins a 5:45 de la tarda perquè també aquesta darrera mitja hora de les cançons que selecciona una persona i que podeu omplir mitjançant uns petits papers que en algunes botigues estan ubicats i els podeu localitzar. I bé, seguim avançant a 6:45 de la tarda després de l'informatiu diari, com és habitual, el conte infantil en anglès, el Storytime amb Jill Haywood i també de cara a les 8, avui una estrena, Playlist, la selecció musical que anirem tenint cada setmana de la mà d'una persona diferent. Aquesta setmana serà amb Àlex Foix, serà al punt de les 8 del vespre, Playlist a l'FMR, aquesta selecció musical de luxe. I bé, aquestes són propostes d'aquest dimarts. Nosaltres tanquem ja la Conca al dia. Les notícies segueixen a esplugafmradio.cat, també a l'informatiu diari de les 3 i de les 7 del vespre. Esperem que passeu una molt bona jornada i que demà ens puguem retrobar aquí al punt de les 11 del matí a la Conca al dia, a l'Espluga FM Ràdio, per parlar de la comarca, de totes les activitats i l'actualitat també. I res més, gràcies. Fins demà. Ens retrobem. Adéu-siau. Llavors vaig pensar que allò duraria per sempre. Llavors vaig pensar que jo ja era el senyor.
l'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà. Aquesta fotografia, que guarda tan bé aquell precís instant, no la vols compartir? La comunicació és vital. Vols anunciar-te a l'Espluga FM Ràdio? Trobaràs tota la informació a esplugafmradio.cat o bé enviant un correu a info@esplugafmradio.cat. T'ha tocat la loteria i no ho explicaràs? D'acord, en aquest cas jo tampoc ho faria. Però la comunicació és vital. Els diumenges a l'Espluga FM Ràdio parlem de persones que eduquen, amb Montse Bosch i Filo Ferrer.
Si tingui més consciència de l'entorn i que el sàpigui cuidar i que puguin fer també...
I resulta que les dones veien que al casal li mancava alguna cosa per les dones.
El curs passat vam començar el projecte de l'Hort, on els alumnes de sisè són els que se n'encarreguen.
Jo el reivindico com la primera història escrita de les Masies.
Educar i aprendre. Conceptes bàsics a l'Espluga FM Ràdio.